Ja que parlàvem de subhastes a través d'aquest llibre inèdit amb anotacions de Neil Armstrong escrites durant el seu viatge a la Lluna any 1969, fa 50 anys. Una altra subhasta, un comprador anònim, Artur, es fa per sorpresa amb un Caravaggio.
Jo no m'ho crec, Josep. Aquesta és la típica notícia que surt i que crec que amaga una història que no és del tot certa. Mira, aquest és un quadre que es descobreix fa 5 anys per atzar amb unes golfes d'una casa de Toulouse. Un senyor té un quadre, truca en aquesta casa de subhastes francesa perquè el vagin a veure i l'expert intueix que podria ser una obra important, no sap de qui. Envia la informació a París amb un altre gran especialista i aquest comença a tenir la fantasia de que té entre mans un Caravaggio. Tenir un Caravaggio és el somni de qualsevol que ens dediquem a la pintura antiga. Llavors comença aquí tot un periple de 5 anys en el que hi ha una gran controvèrsia en el món, diguéssim, de la historiografia de l'art sobre si és o no l'autoria aquesta. Es debat molt, es debat amb simposis que van haver a París, per exemple, a prop, diguéssim, en l'entorn del Louvre, a Nova York, etc. Hi ha uns experts que creuen que sí i hi ha uns experts que creuen que no. Tant és així que el govern francès, com està en territori francès, decideix que durant 3 anys ells poden decidir si compren aquesta obra o no. La van declarar tresor nacional i al cap de 3 anys van optar per no adquirir-la. I llavors fan tota aquesta gran, diguéssim, parafernàlia de fer una venda que havia de passar el 27 de juny a Toulouse i justament unes hores abans de la venda es decideix amb un comunicat dir que s'ha venut i que hi ha una clàusula de confidencialitat que no permet dir per quin preu estava estimat amb 30 milions d'euros, esperant que pugés a 100, 150, ni aquí s'ha venut. Llavors jo tinc dues teories. Una, que no s'ha venut, per tant, que no hi havia comprador i abans del fracàs frenen i fan veure que s'ha venut, però no s'ha venut. O l'altra, que li han col·locat en aquell amic nostre, el famós Mohamed Bin Salam, aquest senyor que va comprant obres que després resulta...
Les penja al vaixell.
Sí, les penja al vaixell perquè després resulta que no són les
que són falsificades. Que aquí volia anar a parar, però tu creus que aquest Caravaggio era autèntic?
Jo crec que no. Jo crec que aquest Caravaggio, a més, hi han dos tesis. Una, que és una obra que va pintar Caravaggio el 1607, Judit i Holofernes, i l'altra, que és una còpia que va fer un pintor francès que es deia Fison, Louis Fison, al 1617. Jo crec que aquesta és la còpia, com ho creuen altres especialistes, d'un original perdut de Caravaggio. I ens volen fer passar gat per llebre.
Perquè la pregunta que se m'acut ara és, un Caravaggio en aquest moment, si és que es descobreix un Caravaggio, sí, no s'hauria de procurar que anés a un museu i no a una col·lecció privada? Ja sé que això és entrar a intentar regular la llibertat de l'oferta i la demanda del món de l'art, si és que apareix per la via privada, no? Però no hauria de ser la seva destinació lògica i natural un museu perquè la poguéssim gaudir tots, perquè no n'apareixen ni cada mes ni cada any de Caravaggios?
No, mira, pensa que Caravaggio és un pintor que té un catàleg molt reduït, és un pintor que té un catàleg que no arriba a 70 obres, i que segur que n'hi han encara per descobrir, perquè durant molt temps Caravaggio va tenir molt èxit en vida, però durant molt temps va estar oblidat. Caravaggio es redescobreix en el segle XX, el 1951, és a dir, que no fa tant. Llavors crec que en sortiran més, però hi han dues coses. Si surt un Caravaggio que hi ha un consens mundial, que és molt difícil, perquè entre els experts hi ha molts odis i és molt difícil que hi hagi, diguéssim, que tots estiguin d'acord. Però imaginem-nos que tots estan d'acord. Si surt un quadre així, primer, el preu serà molt superior a aquests 150 milions d'euros, i segona, pot acabar només en mans o d'un gran museu d'aquests que s'estan creant de nova creació d'Abu Dhabi o de Qatar o així, o pot anar a una gran, diguéssim, col·lecció xinesa o als Estats Units. És a dir, que tens tres possibilitats. Ara, que sigui institucional o privat, això és la llei del mercat i qui més pagui se l'emportarà.
Aquí tornaríem a estar en un possible tripijoc de la casa de subhastes. A propòsit de casa de subhastes, Sotheby's es ven. Sí. 3.700 milions. Els portes?
Jo no, però el senyor Patrick Dry sí. aquest senyor, que no era conegut en el món de l'art, és la novena fortuna, segons Forbes, de França, i ha comprat aquesta companyia, que recordem que la competència Christie's està en mans també d'un francès, de François Pinault, el marit de Salma Hayek. I ara tenim les dues grans cases de subhastes que es reparteixen el 90% del mercat de l'art en mans franceses. A més, és molt interessant el que passarà.
I això és preocupant?
No, no és preocupant, però no deixa de ser curiós, perquè són dues empreses molt arrelades al món anglosaxó, fundades al 1740-50, és a dir, una gran tradició.
Però el Brexit està fent estralls, estimat.
El Brexit està fent estralls. Però, a més, passarà una cosa molt interessant, perquè Pinault ha convertit a Christie's en una mena de marca del luxe. Perquè ell té totes aquestes empreses, diguéssim, de cosmètica i de luxe. En canvi, Dry està en el món de les telecomunicacions. Té canals de televisió, té, per exemple, el propietari de la Liberación, de l'Express. És una persona, diguéssim, molt vinculada a tot això. Llavors hi haurà una competència entre aquests dos grans magnats francesos per com orienten la indústria de l'art, perquè això és la indústria de l'art. No té res a veure amb el que fem els marxants normals.
Per què una casa de subhastes pot arribar a tenir un valor tan elevat? 3.700 milions. Home, perquè t'imagines, sí, la casa de subhastes com aquella casa que organitza les subhastes, evidentment, cobra una comissió per al fet, però d'aquí a tenir un valor potencial, té també fons d'art propi, una casa de subhastes?
Mira, una casa de subhastes té moltes coses. D'una banda, genera uns ingressos importantíssims. Poden estar al voltant, per exemple, de més de 150 milions d'euros de benefici, perquè, clar, de cada d'aquestes grans peces tenen una comissió que va entre el 10 i el 20%. Per tant, aquí ja genera molts diners. Sotheby's anava de capa caiguda, anava pel pedregal, perquè Christie s'estava emportant, amb aquesta estratègia de Pinault, s'estava emportant les grans obres i estava fent ventes importantíssimes, com la del famós Leonardo. Però llavors jo crec que una casa de subhastes també et permet, si ets col·leccionista, com el cas de Pinault, i en el cas de Dry sembla que també ho és, adquirir obres a uns preus molt més barats que el que et dona el mercat. Per tant, tens una doble via. Una via d'ingressos, perquè és rendible, perquè tens pràcticament, et comparteixes el 90% del mercat, i de l'altra, i sobretot amb l'art contemporani és molt fort, perquè fan aquests rècords de preus. Pensa que una peça, per exemple, el David Hockney, que venen amb 80 milions, d'això t'emportes un 10% d'una tacada.
O sigui, que la subhasta d'una peça, clar, et deixa 8 milions.
8 milions només d'una peça. Després hi ha totes les peces que vas venent. Per tant, és rendible el negoci. I a més, cada vegada ho serà més. Però
m'estàs proposant muntar-ne una?
Sí. Sí,
doncs
sí.
Vinga, som-hi. Han condemnat a 2 anys de presó un aristòcrata per haver robat un Van Dyck.
Imagina't. Aquesta és una notícia molt curiosa.
Una mica friqui, eh?
És una notícia una mica friqui, sí. Però és una notícia que també és molt estranya. És a dir, el que està passant amb aquesta peça és una peça que la justícia ho ha d'aclarir, eh? Ha sortit a tots els diaris que aquesta senyora, doncs, ha agafat aquest Van Dyck, que no era ben bé seu i que l'ha volgut vendre d'una manera il·lícita. Però jo, què vols que et digui, Josep? A mi m'estranya molt. Vols dir que tenen necessitat de fer això, els aristòcrates?
Depèn, si estan arruïnats.
Sí, però és que, clar, el risc que comporta tot aquest assumpte, ja només a nivell d'imatge, perquè és que ha sortit el seu nom a tot arreu.
Cristina Ordovás.
Clar. Mm? Però, clar, i després és tot... Jo crec que això està molt vinculat a un tema que és molt delicat i molt complex, que és tot aquell que va en relació a les herències.
A mi el que em crida l'atenció d'aquesta notícia és que diu, no, em vaig emportar el quadre, o me'l van portar a casa, per provar-lo.
Sí.
Per provar, com si fos un vestit. Sí. Vol dir, per provar. A veure quin pany de paret em va millor, amb quins mobles en casa, i mentre vaig mirant, mira, avui al menjador, demà a la sala d'estar, demà passat, a la primera planta, i mentre tant me'l quedo.
Sí,
no?
Però...
I vaig convidant els meus amics i els altres aristòcrates per anar lluint un quadre que no és teu. Que això també hi deu haver passat.
Això passa, i això passa inclús amb quadres que demanen a galeries per provar, i llavors hi ha un sopar i l'endemà el quadre el tornen. Això també passa.
Convinguem una cosa, Artur.
Sí.
Ni l'aristocràcia ja és el que era.
No.